Escoltes
Barberà el dia,
un programa fet a la teva mida.
Avui parlarem d'un d'aquells temes interessants i desconeguts. D'aquells temes que quan els coneixes, bueno, quan els coneixes, quan t'arriben, et cauen a les mans, creus i penses que val molt la pena tractar-los, però te n'adones al mateix temps que... t'adones al mateix temps que no en coneixes ni un borrall. Quan tu reps o veus una frase que diu «Si el 1% de les persones passara per una experiència de muerte consciente a mitat de su vida, cambiaríamos el mundo para bien. Acabarían las guerras en una generación. Si cada persona tuviera el valor de enfrentarse a su propia muerte, la humanidad superaría el terror que produce la sola idea de la dama negra y con ello ganaríamos pasar por la vida con una calidad incomparable. Si tan solo el 1% de las personas tuviera esta experiencia, sería suficiente para transmitir la coherencia que genera al otro 99% y empujar así un mundo más humano». Doncs quan reps això, penses, crec que ens hem de moure i saber qui ho diu, per què ho diu i en base a què ho diu. I vam descobrir que ho deia el psicòleg i doctor en antropologia, Josep Maria Fericla, conegut internacionalment com a expert en els estats de consciència expandida i antropologia cognitiva. Ha estat professor a la Universitat de Barcelona i la de Salamanca i professor convidat en diverses universitats espanyoles i americanes. I avui tenim el plaer de tenir els micròfons de Ràdio Barberà. Qual cosa li donem les gràcies i li donem la benvinguda. Professor Fericla, bona tarda, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, ben trobats, ben trobats.
Expliqui'm per què que la frase, per què, per què aquest text, per què això és així? Què ha vist vostè en allà que no hem vist els altres?
Mira, què he vist en allà? És una bona pregunta, no? O què he experimentat? De fet, fa bastants anys, ja fa més de 20 anys, que vaig tornar a passar una llarga temporada a la Amazonia fent estudis de camp dintre l'àmbit de l'antropologia, la meva especialitat. I una de les coses que vaig descobrir en aquest treball de camp antropòleg a l'Amazonia va ser que l'experiència de la mort, que és un fet molt habitual en els indígenes entre els quals vivia, doncs que els hi canviava la vida, no? I, de fet, un dels vellets amb qui em vaig fer més amic en cert dia em va dir, mira, tu ets bastant com nosaltres, no? Perquè parles com nosaltres, menges ja com nosaltres, portes aquí temps. Diu, però fins que no experimentis la mort no seràs com nosaltres, perquè tens molta por. I això no et deixa cuidar els teus. I amb boca d'aquest senyor gran, doncs me'n vaig adonar que no era només una frase filosòfica o psicològica, que una frase literal, no? I bé, llavors vaig tornar aquí, a Barcelona, a recuperar la meva plaça de professor, i al cap d'uns anys em vaig començar a dedicar, vaig crear uns tallers que es diuen tallers de despertar la vida a través de la mort, vaig desenvolupar una tècnica de respiració no perillosa que permet a les persones experimentar el que és un estat de dissolució de l'ego, o sigui, un estat de mort, no? De mort fisiològica i psicològica, però sense perdre la consciència. I aquí està el quid de la qüestió, perquè si un passa per una experiència de mort i perd la consciència, doncs és ja, en certa manera, el que fem cada vespre quan ens anem a dormir. Estem unes hores absents i després anem al dematí sense saber on hem anat, no, durant aquest temps. Doncs vaig crear aquests tallers, vaig crear una tècnica de respiració, que de fet no és nova, que és una tècnica de respiració adaptada a tècniques mil·lenàries que ja usaven els ioguis, de tècniques xamàniques del xamanisme amazònic, en fi, i altres orígens, no? I vaig començar a oferir al meu voltant, doncs, passar per una experiència de dissolució de l'ego, com en diem a Occident, que és el més proper a la mort, fins allà on cadascú o la seva esposa li permet deixar-se anar en aquesta experiència, en aquesta dissolució, i sense perdre la consciència. I així va ser, com ja dic, des de fa més de 20 anys, doncs, que dirigeixo aquests tallers, després he anat fent estudis al voltant de l'experiència, he descobert que són experiències, les d'aquests tallers que dirigeixo, no?, que segueixo actualment dirigint-los gairebé cada mes ara, doncs són experiències, pel que descriuen les persones que hi passen, que han passat ja milers de persones, molt similars, si no idèntiques, a les experiències que relaten persones que han mort clínicament i que els nostres cardiòlegs s'han pogut recuperar després d'uns minuts o a vegades bastants minuts d'estar en estat de mort clínica, i alguns d'ells, no tothom, el que expliquen, el que relaten, doncs, aquesta experiència d'amor absolut, de comprensió del sentit profund de la vida, de la igualtat que hi ha entre tots els éssers vius, de la bestiesa que és la violència i les guerres, vull dir que són coses que no només no porten enlloc, sinó que van en contra de la pròpia essència de l'ésser humà. I, bueno, i així va ser doncs, com vaig adonar-me'n que aquestes experiències transpersonals, com es diu avui dia, que tenen les persones que passen pels tallers, doncs són vàlides en el sentit que són pràcticament igual a les experiències de mort i que un cop passat per aquesta experiència, a la major part de persones que han participat en els tallers els hi canvia la vida per bé, no? Vull dir, els fa sentir més segurs de la vida, més arrelats a la vida, més tolerants amb les diferències, el qual no vol dir més, no sé com dir-te, més fosos, no? Sinó al revés, vull dir, més ferms amb si mateixos, però més tolerants amb els altres. I que són els canvis de caràcter i de conducta i de personalitat que també relaten els cardiòlegs constantment referits a les persones que han passat per una experiència de mort clínica i que han estat recuperats per la vida, com la major part de casos després d'aquesta experiència, les persones doncs, canvien inclús de feina, canvien d'estil de vida i busquen, doncs, busquen la plenitud de la vida, no els diners, el consum o què sé jo, el prestigi social. D'aquí la frase que has llegit tan oportunament al principi, sí.
El que passa que aquesta experiència suposo que és important relacionar-la amb el món de la cardiologia, perquè el cor és amb la maquineta que batega i que fa que funcionem. Però jo fa l'any 2011 vaig viure una experiència de 3 intervencions quirúrgiques. I la meva vida després de les 3 intervencions quirúrgiques és voluntàriament diferent a com era. És a dir, que d'alguna manera...
No, suposo.
Sí, no, passo de moltes coses, és allò que es diu, no?
Sí. Sí,
ja no li dono importància a fets que abans semblava que m'havia de, no sé, de menjar el món per aconseguir no sé què. Ara no, això que deia vostè que és veritat, les parts materials no tenen cap importància, les parts, és a dir, tot això. Però per això dic que potser no cal, no?, arribar al punt de morir-se, sinó passar per un punt on saps que et pots morir, no?
Bueno, no està massa lluny passar per una experiència de mort induïda per unes tècniques de respiració no perilloses en un cap de setmana. No està massa lluny d'això d'operar-te 3 vegades a cor obert o a pit obert amb un quiròfan, vull dir, ja. I és més lleuger una experiència o un taller pràctic, com es diu ara, d'un cap de setmana que no té 3...
Sí, no volia dir que la gent es anés a operar, no, Déu mos en guard. No, però hi ha un pensador de la Catalunya Nord,
sí,
que es diu Josep Maria Madern, que deia, sí, ens passem mitja vida aprenent a viure i altra mitja aprenent a morir. Com ho relacionaria una cosa? Vull dir, això que vostè m'explicava amb aquesta frase. Hem d'aprendre a morir?
Sí, naturalment. És que jo diria que vaja, no diria, vull dir, estic plenament convençut que un dels, no sé si dir-ne errors o biaixos o falta de consciència que avui dia més domina el panorama occidental és precisament la pèrdua del sentit de la vida a través de la mort. És a dir, que a nivell psicològic, diguem, hi ha un ordre natural, i un ordre natural que regeix la vida de les persones, i un pot obviar-lo. Pot fer com si no s'enterés, però aquest ordre natural, a fi de comptes, des de les profunditats, és el que regeix la vida de cada persona. Llavors, hi ha... diguem, no sé, la vida humana en definitiva no és més que un procés energètic, i com tot procés energètic doncs té un desplegament, un cènit i després un replegament, i el que busca tot procés energètic, com un avió quan despega, és tornar a terra i estar una altra vegada en posició estàtica, no? En un estat estàtic. Aleshores, la vida humana és això, i ens anem desplegant la primera meitat de la vida, i és correcte i saludable que sigui així, per això doncs, primer estudiem, després formem una família, busquem una feina, busquem un lloc on viure, cuidem la família, mirem que creixi la família, però arribat a un punt mig de la vida, i et torno a dir com si fos el trajecte balístic de qualsevol d'una bala, no? O d'un avió, doncs arribat a un cert punt mig, no es pot seguir pretenent expandir-se, perquè la pròpia natura ja no està per seguir expandint, diguem, toca. Llavors, l'error aquí a Occident és que quan arribem a aquest punt del mig de la vida, diguem, la famosa crisi dels 40 anys, per situar-ho d'una forma simbòlica, però que és certa, no és simbòlica. Doncs quan arribem a aquest punt mig, diguem, com que els propis valors culturals i socials i el patró consumista ens empenya a seguir creixent, a seguir-nos desplegant, a seguir millorant la feina, a seguir guanyant més diners, i no, la natura, arribat a aquest punt, diu, no, ara no. O sigui, però el problema, com et deia, és que aquí a Occident, com que no tenim més objectius, a la que arribem a aquest punt mig, les persones els deprimeixen, perquè veuen que ja no poden seguir perseguint els mateixos objectius de la primera meitat de la vida, o segueixen fent-ho d'una forma esbojarrada. I lo saludable, lo natural, és quan s'arriba a aquest punt mig, com deies tu, la Puig, Josep Maria, que un se n'adoni, bueno, que la vida canvia de recorregut, i no és que perdem els objectius on haguem de quedar sense, torno a dir que aquest és l'error, sinó que el que hem de fer és canviar d'objectius. I així com la primera meitat de la vida ha estat guiada per uns objectius que tenen que veure amb desplegar-se, no, amb expandir-se, amb créixer, la segona meitat de la vida té que veure amb fixar uns objectius que tenen que veure amb la mort. I això no té res de tètric. O sigui, tots els grans éssers humans que han passat per la Terra, a partir d'un cert moment de la seva vida, s'han començat a preparar minuciosament per la mort, no? Per morir bé, per tenir una bona mort, per deixar les coses ben tancades quan acabin el seu pas per la Terra. I això porta anys de fer-ho, això no s'improvisa, no? I per tot no dir, no té res de tètric, sinó que és canviar d'objectiu, i de la mateixa manera que un, doncs al principi es desplega, després el que ha de fer és integrar. I la segona meitat de la vida, més o menys, no, hem de dedicar-nos a integrar les nostres experiències, a entendre-les, a transmetre-les als més joves, no, a orientar els més joves, siguin de la família o siguin un plan més professional, per exemple. Aleshores, vull dir que és literal aquesta expressió de que qui vol seguir vivint a partir de la meitat de vida, el que s'ha de fer és posar per objectiu la mort, no? Però no matar-se o quedar-se en un racó, sinó viure una vida espiritual, per exemple, una vida dedicada als altres, que és el que tantes societats alienes a Occident tenen instituït, no? Que a partir de mitja vida, més o menys, les persones, pues, bàsicament, reorienten la seva activitat, i si eren caçadors o eren comerciants o el que sigui, de sobte canvien i comencen a orientar la seva vida cap a un servei als altres, doncs cap a servir els joves, per exemple, cap a servir la societat, si són seguidors d'algun mestre espiritual, doncs per seguir aquell moviment espiritual i servir-lo, etc. No? I això és el que té a veure amb preparar-se per un bon morir, que és el que ens hem deixat prendre a Occident.
Passa que aquí hi ha una cosa que falla.
Quina?
Segons el meu parer.
A veure.
És a dir, que en el moment que descobreixes que hi ha una altra forma de viure la vida, t'agrada. T'agrada tant que et sents molt a gust. És a dir, quan tu et trobes ben ubicat en aquesta nova forma d'entendre l'entorn, sí. És a dir, que la frase que he llegit al principi li dona tot el sentit en el que, si el 99% de la resta de gent fos capaç d'acceptar això i de creure-ho, no hi hauria guerres, no hi hauria confrontacions, no hi hauria tot això. Per tant, tu et sents molt a gust amb aquesta nova forma de vida que tu agafes i que tu empenys i que tu treballes, però, noi, llavors és quan et venen aquelles coses i dius, ara he de fotre el camp d'aquí. Clar, si tu ets creient d'alguna cosa, aquest ara he de fotre el camp d'aquí el substitueixes buscant o pensant en aquell objectiu d'aquella creença.
Sí.
Però si tu ets ateu o ets autènticament agnòstic, es fa difícil trobar plaer en marxar, eh?
Clar, és que exactament ho has dit molt bé. Aquí el fallo, no? Com has dit al començament, aquí hi ha l'error o...
Això falla per algun puesto, però falla per
aquí. Sí, clar, saps per on falla? Perquè un no marxa d'enlloc. I precisament la gran conseqüència d'una experiència de mort passada durant la vida i mantenint la consciència és que un descobreix que, més enllà de les creences religioses o espirituals que un tingui, que és que no canvia res, que seguim aquí, per això encara que el cos mori, hi ha un alè, diguéssim, una consciència individual que segueix viva i segueix percebent i segueix estant aquí, només que d'una altra manera, per dir-ho d'alguna forma, no? Amb la qual cosa no es tracta de marxar d'aquí, sinó es tracta de seguir aquí amb tot el que una ha après mentre tenia cos o mentre estava viu, mentre explorava per la Terra, no? I torno a dir que la gran lliçó, que de fet és una cosa que els humans venim repetint des de fa 3.500 anys, no? Que amb el cos no s'acaba tot, no s'acaba la vida. I la gran lliçó dels tallers que dirigeixo, que és la mateixa, que les persones que passen per un estat de mort clínica, i alguns han estat fins a 25 i 35 minuts en estat de mort clínica, és a dir, que el cos està veritablement mort, no? No hi ha cap constant que funcioni. Però després són recuperats gràcies a les nostres tècniques actuals, no? I quan aquestes persones tornen al cos, recuperen totes les constants vitals, la percepció habitual del món, però se'n recorden de que mentre el cos el tenien mort, ells no estaven en un limbo d'inconsciència, sinó que han estat perfectament conscients del que passava al seu voltant, de les tasques que han fet per retornar el cos a la vida, els metges que s'han mogut, d'on han deixat les infermeres les ulleres que li han tret, del que hi ha ara un cos cadàver, i on les han guardades, d'on se n'adonen, que a més aquest altre estat, que et dic que pot semblar molt estrany parlar d'això, però aquest altre estat és un estat en el qual si alguna cosa impera és la pau, precisament, no el benestar profund. I llavors, i un descobreix que és que no passa res perquè el cos es mori. El que hem de procurar és que aquest estat de benestar, de pau, de serenor, començar-lo a entrenar i a gaudir mentre estem vius. Això és el que falla, no? Que quan el cos s'acaba, no s'acaba tot. No s'acaba tot. No? Ja et dic, jo no sóc creient en el sentit d'anar a missa i de seguir capellans i llegir l'Antic Testament, el Nou Testament. No, vull dir, ha sigut la meva pròpia experiència vital i de veure un milers de persones durant aquests anys que m'hi dedico, com és el que transforma la percepció de la vida i la percepció de la mort.
Doctor Fericle, quan va estar vostè a l'Amazònia, que és on va, jo diria, néixer tota aquesta vivència interès. Seva i interès per aquest tema, el procés pel qual arribaven aquesta mort, entre cometes, de la que estem parlant, la tribu on estava vostè, era també a través de la respiració?
No.
O a través d'algun producte...
De substàncies, a través de prendre substàncies psicoactives potentíssimes que deixen les persones 3 i 4 dies en un estat com de mort, d'inconsciència, però que no és mort, vull dir, que és un estat d'això, vull dir, un estat en el qual l'essència de la persona o la consciència de la persona funciona en uns paràmetres diferents, però segueix funcionant. com que aquí a casa nostra l'ús d'aquestes substàncies no està massa ben vist, inclús a vegades està prohibit, doncs vaig haver de desenvolupar altres tècniques que fossin més acords al nostre tarannà cultural per mirar d'aconseguir el mateix.
I llegit, no sé si en alguna dels seus articles o en algun lloc, que aquesta tècnica té que veure amb la respiració ràpida?
Sí, és una respiració ràpida.
Ja. Ja, i provoca una... Però clar, suposo que en unes condicions determinades, no allò de tenir que respirar de pressa perquè tu vols, s'ha acabat, no?
Per arribar al tren a l'hora. No, clar. Abans que surti, no. En els tallers hi ha una preparació llarga de les persones, vaja llarga, vol dir d'un dia, no? Una preparació... Per poder després seguir aquesta tècnica de respiració, que s'ha de mantenir un cert ritme específic, i hi ha pues, monitors i acompanyants que acompanyen les persones. I, en fi, ha d'haver un entorn segur, i és una tècnica molt depurada i simple alhora, no? Depurada i simple, vull dir, qualsevol persona, pues, com un estat de salut normal, i jo què sé, ja està, podem té prou, com per passar per aquesta experiència... sense més, no? Sense més que la preparació que s'ofereix, i després també ens dediquem bastantes hores a fer un procés que en diem d'integració o d'elaboració, perquè ningú que ha passat pels tallers marxi sense entendre l'experiència individual que ha tingut, i aleshores, perquè cada persona té una experiència estrictament individual, com la vida mateixa, no? Cadascú viu la seva vida i no hi ha ni han hagut ni hi hauran mai dues vides idèntiques, encara que siguin de bessons. Aleshores, dediquem moltes hores tant a la preparació de les persones, del grup, com després a l'elaboració de l'experiència, perquè tothom en pugui treure alguna cosa constructiu i s'ho porti la seva vida al dia a dia.
Ha rebut un munt de premis honorífics, i de premis no honorífics, sinó als seus treballs i a la seva feina, entre ells el Premi Nacional de Catalunya de Ciències Socials Jaume Nualart, el Premi Marquès de Lozoya, i el tercer Premi Nacional d'Investigació Joan Amades, entre d'altres. Vostè desenvolupa aquests tallers al centre de Can Benet Vives?
Sí, al campus Can Benet Vives, exacte.
Explica'ns una mica, o expliqui a la gent que ens escolta una mica com funciona, i si algú en aquests moments digués, home, doncs a mi aquesta experiència em faria gràcia, voldria, tal, què hauria de fer?
Mira, el campus Can Benet Vives és un centre, bueno, és un campus, no és un centre, és un campus que hi ha 8 o 9 edificis, o sigui, són unes instal·lacions que fa 10 anys vaig impulsar precisament per tenir un context adequat per passar aquest tipus d'experiències especials. Llavors, és un lloc preciós que està al mig del Parc Natural del Montnegre, amb vistes al mar, sobre Calella i sobre Tordera, per l'altra banda, i això i és un lloc, són 9 edificis al mig del Parc Natural, preciosos, amb tot el personal preparat per atendre aquest tipus d'experiències, i al campus es fan tant aquests tallers meus com altres cursos i seminaris, tots això sí, dedicats a el que genèricament en diem el cultiu del món intern. I fan cursos des de ioga, meditació, els meus tallers, seminaris sobre aspectes religiosos de la vida humana, etc. I si a alguna persona li interessa més informació dels tallers, el que pot fer és trucar a la secretaria de la Fundació, que tot plegat està gestionat per una fundació que porta el meu nom, i li donaran informació en detall, o mirar per internet a la web de canbenetvives.org. Llavors, el telèfon de la secretaria de la Fundació és el 93-769-1936. 769-1936, exacte, amb el 93 davant.
Doncs ja tenim informació al respecte dels aquells que pugueu, us hagi despertat una mica doncs, l'interès per aquest tema doncs, tan sumament interessant que hem estat comentant. Un és a través de la pàgina web www.canbenetvives.org, una pàgina web fantàstica on veureu a l'equip, veureu les instal·lacions, veureu tot i on podeu el contacte, on pugueu fer totes les activitats que es desenvolupen, o si no a través del 93-769-1936, que és doncs, la secretaria de la Fundació on podeu preguntar el que vulgueu i podeu preguntar tot el que us sigui d'interès. Després hi ha un abans i un després d'aquesta experiència per la gent?
Per la major part de persones, per descomptat, no? Perquè ja dic, en aquests últims anys hem passat, heu comptat, amb unes 6.000 persones, i jo diria que el 90%, el 95% els he canviat per bé la vida, clar, perquè de sobte el perdre la por a morir, el que porta de conseqüència és que es viu molt més. Llavors les emocions flueixen més, un se'n recorda més de qui és en cada moment de la vida, en lloc de perdre's amb l'agitació diària, les relacions socials milloren, també inclús la vida sexual en molts casos, molts trastorns i malalties d'origen psicosomàtic, si no desapareixen, almenys diguem, s'alleugeren molt, no? el pesar, no el dolor del trastorn. Llavors, en aquest sentit, té un efecte terapèutic comprovat, i inclús han fet ja diverses tesis doctorals sobre els efectes terapèutics i psicoterapèutics d'aquestes experiències, no? Per exemple, és molt útil en persones que tenen algun tipus d'addicció o de comportament compulsiu, que de sobte quan es retroben i connecten amb si mateixes i poden afluixar les seves emocions, els hi passa la dèria del comportament compulsiu, no? Que no vull dir que tothom es curi, perquè no són una teràpia aquests tallers, no són una experiència per millorar la vida, però tot el que deriva d'una vida constrenyida, doncs millora.
A partir d'aquí, clar, no estem parlant de medicina, no estem parlant de Lourdes, estem parlant de formes,
no,
clar, de formes a on un mateix ha de treballar i ha de contribuir a que les coses funcionin d'una altra manera. Vull dir, suposo que és capdalt la bona predisposició de la persona a treballar els continguts del taller i, a més, després a dur a terme el que del taller en surti, no?
Exacte. Sí, la major part de persones, com has comentat tu mateix abans, arrel de les teves operacions, no? El de pas per quiròfan, diguem, algo que moltes persones descobreixen, i només això els hi canvia la vida per bé, és que són que cadascú és responsable de la seva vida. Que diguem que quan un descobreix certes dimensions de la pròpia vida, ja no valen excuses i acusar sempre els altres de lo que em passen a mi, aquest tipus de coses tan corrents i habituals.
Bueno, lo del dia sempre és culpa dels altres. No sé com ens ho fem, però estàs en un local tancat amb 12 persones, cau una cosa a terra, preguntes i, no sé, algun àngel ha passat per allà que ho ha fotut a terra.
Sí, exacte, no?
Vull dir, ara ho estic caricaturitzant, però és així, eh?
És així, sí. Llavors, quan una persona descobreix que no, que un és responsable de la seva vida i un és responsable de com viu la vida que ens ha estat donada, no? Llavors, això ja canvia completament l'actitud davant de tot, no? Davant de la vida íntima, davant dels altres, davant de la feina i davant d'un mateix, que és l'objectiu principal. Ja et dic, i si tothom descobrís que cadascú és responsable de la seva vida i que si un trenca un vas el que ha de fer recollir-lo i potser pagar-lo inclús, segons com, canviaria per bé la vida per tots. Aquella famosa frase de jo no he sigut, no, jo no he sigut. Qui ha sigut? No, ningú, com deies ara fa un moment. És terrible això per la vida, no? Perquè la vida implica compromís. I la vida és com un joc en el qual, si vols rebre alguna cosa, primer has de donar i t'has d'entregar la vida i l'has de viure amb intensitat. I llavors la vida et torna, no? Però si un no entrega res a la vida, un no entrega res a les seves relacions íntimes, per exemple, doncs tampoc rep res. I després es queixa de que la vida és curta. Mira, haver-la aprofitat.
Haver-la aprofitat, sí senyor. Doctor Pericles, ha estat un plaer.
Gràcies.
De veritat que m'ha agradat moltíssim parlar amb vostè i conèixer aquesta experiència. I que jo, per el que he vist a la pàgina web, recomano moltíssim que la gent hi entri i s'informi. L'espai és fantàstic i suposo que si va acompanyat dels tallers ha de ser meravellós. Una abraçada i fins a la propera. Gràcies.
Fins a la propera.
Fins a la propera. A reveure. Doncs ja ho heu vist, que les experiències no tan sols es poden conèixer, sinó que es poden viure perfectament amb persones que ens ofereixen coses molt, molt, molt interessants, com és el cas del professor Pericles.
Els matins de Ràdio Barberà et posem Barberà al dia.